Doncs ja són les 8 del matí. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra, d'aquest dimarts 25 de febrer del 2020. Avui és dia de Sant Cesari i això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Alan Shepard, el 1961, es considera que va fer el primer vol tripulat als Estats Units. John Glenn, el 1962, va orbitar la Terra per primera vegada. Neil Armstrong, Buzz Aldrin i Michael Collins, el 1969, van arribar per primera vegada a la Lluna. El que sabem poc, malauradament, és que darrere hi havia el nom de Katherine Johnson, una matemàtica excel·lent, que va arribar a fer tots els càlculs necessaris per aconseguir totes aquestes fites. Evidentment, per l'època no ho va tenir fàcil i després de llicenciar-se amb notes excel·lents va fer de professora en una escola pública de dones negres. Malgrat tot, va perseguir el seu somni i va arribar a ser una de les matemàtiques més influents de la NASA. No fa gaires anys, el 2016, Hollywood li va voler retre homenatge posant de relleu la seva figura amb la pel·lícula Figures Ocultes. Ahir moria a l'edat de 101 anys i ara és ella qui romandrà per sempre als estels recordant-nos que de tant en tant també caldria fer memòria d'aquells noms gràcies als quals altra gent va poder fer història.
A Primera Hora, amb Joan Trias.
8 i gairebé 2 minuts. Avui el primer pensament del dia ens el porta Teresa Carreras. Ella és periodista, corresponsal del setmanari El Siglo a Catalunya, membre de la Independent, també és membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya, i el seu pensament sona així.
Davant la mentida ens hem de rebel·lar. Hem de denunciar allò que sabem que no és veritat. No hem de callar. I quantes mentides sentim a dir cada dia, sobretot mentides col·lectives en el terreny de la política. No per ser repetides mil vegades seran mai una veritat. Darrerament sentim a parlar més de mentides que de la veritat. Que s'imposin les fake news o notícies falses o que s'imposi la postveritat és perquè nosaltres estovem la veritat? Vol dir que no som capaços d'anar, com dèiem abans, amb la veritat per davant i defensar-la? Hi ha molta gent que dubta que la veritat existeixi. Doncs sí, existeix. La veritat són els fets comprovables i és sobre aquests fets que s'han de fonamentar les polítiques i les afirmacions dels nostres homes i dones polítics. Treballem, doncs, per la veritat. Així construirem una societat més justa i, com sempre, pacífica.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Tres minuts que passen de les 8 del matí. Salutacions de tot l'equip que fa possible un programa com aquest. Toni Huguet a les tecles del so, David García a la producció, Berta Saganella a la redacció, a la selecció musical d'aquest programa i de Radio Estel, Maria Sierra Rodríguez, i a la direcció d'aquest programa, Mercè Rà, què tal?
Bon què dia. Tal? Bon dia, Joan. Bé, i tu?
Passant mentre passa el coronavirus per aquí al costat ja.
Home, no.
És que això ja...
En algun moment haurà d'arribar, però...
Mira, el protagonista del dia.
Qui és el protagonista? Doncs Tenerife, on s'ha descobert un nou cas de coronavirus. Es tracta del tercer, detectat a l'estat espanyol. Aquesta vegada, un metge italià que estava de vacances justament a les Illes Canàries.
Veus com va arribant? A poc a poc, però... Si treus el cap per la finestra a aquesta hora.
Barcelona 12 graus, Lleida 2 graus, Girona 5 graus, Tarragona 8 graus i Andorra 5 graus.
Avui en aquest programa parlarem de...
Del bullying arran del cas del nen australià que pateix acondroplàsia. Parlarem dels problemes que genera l'assetjament escolar amb el psicòleg especialista en la matèria Javier Pérez. Un dia, Joan, el que també ens fixarem en les propostes de l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat per fer front a les conseqüències de l'anul·lació del Mobile World Congress. Fan el pes dels comerciants. Ho comentarem tot plegat amb l'Associació Comerciants de la Boqueria i el seu president Salvador Capdevila. I a partir de les 9 parlarem amb el periodista Miquel Murga, que per cert estrena programa en aquesta casa. Parlarem amb Miquel, amb el Miquel, perquè ens expliqui...
Ai.
De què anirà tot plegat.
I tant.
També avui ens visitarà una setmana més Àngel Miret, superinteressant per obrir-nos un nou món sense fronteres. El centre budista, per cert, Tara de Barcelona, també serà protagonista avui en el programa, després de celebrar l'any nou tibetà.
I finalment descobrirem també el protagonista que avui podrem escoltar a les 8 del vespre, amb Mercè Raga. Mercè, un personatge interessantíssim, eh?
Interessantíssim, d'actualitat, i que jo crec que... Ai, ara estic intentant buscar
un adjectiu
per poder-la descriure, però clar, perquè la gent sàpiga, ja ha dit una pista, eh? Es tracta d'una dona, una gran dona.
Podem dir una pista grossa o no?
Empoderada, diu el David.
També.
Activa. Voluntària.
Això és una pista grossa?
Sí.
Mireu, només diré això, eh? Obriu bé les orelles. D'Operación Triunfo, a Radio Estel. Quan arribis a la feina, es parlarà de...
D'aquest tercer cas de positiu per coronavirus a Espanya, un metge italià de vacances a Tenerife, també d'aquests 16 noms, Joan, al final seran 16 noms, els que s'asseuran en aquesta taula de diàleg, finalment, cap delegació tindrà 8 representants.
I era el 1984 i es publicava aquesta meravella, Wake Me Up Before You Go Go, de Wham.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
10 minuts que passen de les 8 del matí, com sempre ens atem programa amb l'actualitat més destacada que avui passa per aquest nou cas confirmat a Tenerife i 4 possibles més a Espanya per coronavirus.
Sí, es tracta d'un metge italià que estava de vacances al sud de l'illa. Ha donat positiu després d'anar a una clínica privada perquè es trobava malament, segons han confirmat fonts del govern canari. El pacient prové de la Llombardia, Itàlia, una de les regions afectades pel coronavirus. Precisament, les autoritats sanitàries del País Basc també estan investigant un tercer cas sospitós de coronavirus. Es tracta a Baracaldo, a Biscaia, un nen de 12 anys que està ingressat a l'Hospital de Cruces. D'aquesta manera, ja són 3 els casos sospitosos en aquesta ciutat. El menor ha estat a Itàlia recentment a motiu d'un intercanvi escolar. Quan va tornar, va començar a trobar-se malament i es va decidir, doncs, el seu ingrés al centre hospitalari. Per tant, hi ha 3 possibles casos més, com dèiem, a Baracaldo. Mentrestant, Joan, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, presidirà aquest dimarts una comissió interministerial sobre el Covid-19 que se celebrarà al Palau de la Moncloa després del Consell de Ministres, segons ha informat el mateix executiu de Pedro Sánchez.
I el coronavirus a Itàlia posa en alerta la Unió Europea, que demana calma i mesures proporcionades, Mercè.
Sí, a la Llombardia i al Vèneto s'han suspès classes i activitats culturals i esportives i s'han confinat 55.000 persones d'una desena de municipis. El Covid-19 està un pas de la pandèmia. L'OMS, per aquest motiu, demana al món que estigui preparat. La crisi sanitària causa la pitjor caiguda borsària des de la consulta del Brexit.
I la cohesió del Partit Popular s'esquerda pel cop a Euskadi.
Sí, els moderats avisen a Pablo Casado que se la juga al País Basc després del cessament d'Alfonso Alonso. Hem de dir que Alonso ahir dimitia, deixa la política l'endemà, doncs, que el mateix líder del Partit Popular el desautoritzés. El fins avui president del Partit Popular Basc reclamava que respectés la majoria d'edat del Partit Popular a Euskadi, després que el líder estatal, doncs, com us estem explicant, l'apartés com a cap de llista per les properes eleccions del 5 d'abril.
I finalment seran 16 els participants en la primera reunió de la primera taula de diàleg entre la Generalitat i el govern espanyol.
La reunió s'ha de celebrar demà a la Moncloa i al vespre el govern espanyol va afegir 2 ministres més en aquesta llista, José Luis Ábalos i María Jesús Montero, a la seva banda de la taula. És la resposta, doncs, a la Generalitat, que ahir va anunciar els seus 8 representants, 2 més dels que formaven part inicialment de la delegació del govern espanyol. Més enllà del president Quim Torra, el vicepresident Aragonès, els únics que ja se sabien, s'hi asseuran també els consellers de Polítiques Digitals i d'Administració Pública, Jordi Puigneró, i d'Acció Exterior, Relacions Institucional i Transparència, Alfred Bosch. També hi haurà les diputades Elsa Artadi i Marta Vilalta, i a més del també diputat republicà Josep Maria Jové, l'excap de gabinet dels presidents Puigdemont i Torra, Josep Rius, també s'hi asseurà. Per cert, Joan, aquest matí se celebra una nova sessió de la comissió del 155 al Parlament. Avui compareixen Josep Oliu, Isidre Fainé i Jordi Gual.
I un detingut per atropellament al tall de la Meridiana contra la sentència.
El ferit ha patit lesions lleus. El fet va passar ahir al vespre, i la Guàrdia Civil, doncs, atribueix al conductor un delicte contra la seguretat del trànsit.
Barcelona comença a multar les motos mal aparcades a la vorera.
Les sancions, atenció, poden arribar fins als 100 euros. La Guàrdia Urbana comença a posar multes i a retirar les motos que estan mal aparcades i molesten els vianants. L'Ajuntament creu que ha arribat el moment de canviar d'hàbits. Segons l'ordenança municipal, les motos poden aparcar en paral·lel a la vorera si es fa entre 3 i 6 metres d'amplada, i només poden aparcar en semi bateria si la vorera fa més de 6 metres.
I encara ens quedem a Barcelona, perquè es limitarà a 30 km per hora a tots els carrers secundaris a partir de l'1 de març.
La restricció de velocitat també s'aplica a l'eix de la Creu Coberta Sants, per on passen cada dia més de 10.000 vehicles.
El jutge veu mala fe en l'associació que va demandar Tous pel farcit dels ossos.
Sí, l'Audiència Nacional confirma l'arxivament de la causa pel material de l'interior de les peces emblema de la firma manresana.
I un holograma al quiròfan de Sant Pau, operació d'alta complexitat i pionera al món.
Atenció a aquesta notícia, perquè recrea exactament l'òrgan del pacient on s'ha de fer aquesta intervenció.
Harvey Weinstein, condemnat per violació i acte sexual criminal.
El primer judici del moviment Me Too acaba amb condemna.
Doncs això, que passi a la història com el que ha sigut Harvey Weinstein, criminal. Mor Katherine Johnson, la matemàtica de la NASA que va ajudar a trepitjar la Lluna.
Tenia 101 anys i la seva feina a la NASA va ser desconeguda fins que el 2016 la pel·lícula Hidden Figures, Figures Ocultes, la va posar a la llum.
Més de 30 ferits en un atropellament intencionat en una rua de carnaval a Alemanya.
La policia investiga els fets de Wolfmarsen com una acció intencionada, i com a mesura de precaució s'ha suspès totes les rues de carnaval de l'estat de Hessen.
Calendari de Quaresma 2020, la veritable felicitat.
A l'Ajuntament de Girona edita un any més el calendari que ofereix consells i reflexions per la vida cristiana i ajuda els creients a viure més a fons aquest temps litúrgic. El calendari ja es pot adquirir a la llibreria diocesana Casa Carles de Girona, situat a la plaça del Vi, per un preu de 2,50 euros. A més, també es pot demanar enviant un correu electrònic a llibreria@bisbatgirona.cat o bé demanar-lo a les parròquies del Bisbat de Girona.
I el Papa Francesc reivindica en el seu missatge per la Quaresma presentat ahir una conversió cap a un diàleg més sincer amb Déu.
El document titulat Us ho demanem en nom de Crist, reconcilieu-vos amb Déu, invita els creients a aprofundir en el ministeri pasqual des d'una voluntat ferma de compartir allò que es té i de mirar el sofriment de Jesús a través de les dures realitats del món. D'altra banda, en una audiència amb els membres de l'associació Pro Petri Sede, Francesc els ha agraït el seu treball de canalitzar des de fa molts anys el crit d'angoixa dels pobles que pateixen particularment per les guerres i per la degradació del medi ambient. I diumenge, des de Bari, Joan, on va clausurar per cert la trobada mediterrània frontera de pau, el pontífex va demanar que els creients triïn l'amor davant l'odi i el rebuig que ha convertit aquesta mar en un cementiri.
En plana esportiva, el Nàpols rep el Barça amb trajectòria irregular a la Lliga Italiana, on és sisè amb 24 punts de la Juventus.
L'equip napolità s'ha estrenat aquest dilluns al migdia a la seva ciutat esportiva i després Gennaro Gattuso ha donat una llista de convocats amb dues absències destacades, com són les de Kalidou, Koulibaly i Fernando Llorente.
Gerard Piqué diu que fa anys que els resultats aguanten el club.
Sí, el defensa del Barça ha volgut passar pàgina a la polèmica del Barça-Gate en la roda de premsa prèvia al partit d'anar dels vuitens de la Champions contra el Nàpols i ha demanat centrar-se en el duel europeu d'aquest dimarts a San Paolo.
Dos minuts que passen d'un quart de nou del matí. Hora de saber el temps que farà les properes hores, els propers dies. Com sempre, ens emporta tota la informació el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. La jornada d'avui comença amb un temps semblant al de jornades anteriors, tot com una miqueta més de núvols, núvols mitjos que al llarg del matí han d'anar augmentant i fins i tot ja a partir de migdia especialment taparan el cel cap a les comarques del Pirineu. Aquí fins i tot pot començar a ploure i a nevar primer per damunt dels 1.800 metres d'alçada. I de cara a la tarda, les precipitacions, sempre de caràcter feble, de forma aïllada, poden també arribar a punts a les comarques del nord de Barcelona i també comarques de Girona. A partir de la tarda entraran vents del nord i del nord-oest i això farà que les temperatures comencin a baixar. Avui també baixaran les màximes, però partint de valors tan alts que aquest descens el notarem ben poc. Avui, altra vegada, màximes en general entre els 15 i els 19 o 20 graus de màxima, per tant, temperatures superiors a les normals per l'època de l'any. També de cara a la tarda començarà a bufar el vent del nord i del nord-oest, a la Costa Brava, també a la costa de Tarragona, i com dèiem, això farà que augmenti una mica més la sensació de fresca. Tret d'aquests llocs indicats anteriorment, és a dir, les comarques del nord i de la meitat est, a les comarques del sud i també comarques de Lleida, tret del Pirineu, només tindrem alguns núvols alts poc importants. Per tant, aquí continuarà lluint el sol. De cara demà farà més fred al matí, haurem d'agafar més roba d'abric, i el dia que farà fred pràcticament de ple hivern serà dijous al matí, tot i que a partir de dijous les temperatures màximes altra vegada tornaran a pujar. Per tant, tret de les pluges que puguem tenir aquesta tarda, de cara als propers dies, a principi ja no n'esperem.
Gràcies, Jordi, molt bon dia, tot i que t'haguem agafat al carrer. Anem cap al RAC per saber com està la xarxa viària en aquests moments. Bernat Martínez, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, doncs, pel que fa al trànsit, seguim pendents a aquesta hora de dos accidents. El primer a l'AP7 des de bon matí, talla un carril a la Rosa Papiol en sentit sud i provoca cues a l'autopista des de Sant Cugat. També afecta a la B23 amb aturades des de Molins de Rei. I un altre accident a la C-17 a Granollers en direcció Barcelona, deixa un carril tallat i 5 quilòmetres aturades, tot i que també hi ha cues en el sentit contrari de la marxa. D'altra banda, pel que fa als accessos principals de Barcelona, retencions es fan notar a l'hora punta, sobretot al Baix Llobregat, a l'autovia 2 des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà, sentit sud. També molta densitat a la B23 i a la C-32 d'entrada a Barcelona. Pel que fa als accessos nord, destacant com cada matí les aturades a la C-58, ara a Sant Quirze en sentit sud, i entre Barberà i Barcelona en totes dues direccions. També circula pel que fa al Vallès amb densitat a altres vies, com a la C-59 i a la C-60, sobretot per enllaçar amb l'AP7. I per últim ens fixem a les dues rondes de Barcelona, on ara mateix es formen les aturades habituals en tots dos sentits. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. Finalment, hora de saber com està el transport públic del país. Anem cap a Transmet. Rosa Avis, què tal? Molt bon dia.
Bon dia. Primer de tot, recordeu, usuaris, de la línia R1 de Rodalies de Catalunya, que es dona servei alternatiu per carretera entre Malgrat de Mar i Blanes. La resta de línies de Rodalies, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen però amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons indiquen els diferents operadors. De moment és tot des de Transmet. Molt bon dia.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Família 50, sóc en Sergi Mas. A partir del proper dilluns, dia 2 de març, 50 s'avança una hora la seva emissió en directe. Començarem a les 10 del matí i acabarem a les 11.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 60 96.
Bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
...22 minuts que passen de les 8 del matí... ...hora d'anar cap al quiosc i saber quines seran les portades més llegides... ...en un dia com avui. Berta Sacanell, molt bon dia.
Bon dia, Joan. En les portades dels diaris més destacats... ...la fòbia al coronavirus segueix sent la protagonista. La Vanguardia titula que el salt a Itàlia del coronavirus... ...s'encomana a les borses mundials. El periòdico destaca el coronavirus, un pas de la pandèmia. Afegeix també que Tenerife confirma el contagi d'un metge arribat d'Itàlia... on hi ha 7 morts i 230 casos d'afectats. El diari Ara també destaca que cal estar preparats per una pandèmia. Afegeix que la por s'encomana als mercats amb baixades fortes a les borses europees i en el preu del petroli. El Punt Avui destaca els casos d'Itàlia, Iran, Corea i ara a Canàries. També comenta que la Unió Europea no vol tancar fronteres de manera unilateral. I finalment el País destaca que els hospitals espanyols ultimen plans de contingència i protocols. Canviem de qüestions i anem a Andorra. El periòdic d'Andorra destaca una fotografia de Ricky Hurtado, jugador de l'Atlètic Club dels Caldes, que va ser presumptament atacat pel jugador contrari Junior Cobón. El jugador d'Escaldes va rebre punts i vol que la federació apliqui un càstig exemplar al jugador d'Engordany. Anem als diaris locals. El diari Més destaca que la comunitat islàmica Salam critica la lentitud per aprovar el centre de culte. El mes de maig farà un any que van presentar un projecte que compleix, segons ells diuen, la normativa. Anem al Segre, que diu que l'Estat provarà noves tecnologies, ojo això, per eliminar la boira de les carreteres.
Déu-n'hi-do.
I el diari de Girona destaca una notícia curiosa, també. Diu, muntanya de peces de roba s'acumulen en una finca abandonada de Domeny. La casa és a tocar de la fàbrica Nestlé i és fàcilment visible per a aquells que agafen un camí marcat per vianants i ciclistes. I anem als diaris religiosos. Catalunya Cristiana i Flama.info destaquen en portada la trobada del papa Francesc el passat 23 de febrer amb els bisbes del Mediterrani a la Basílica de Sant Nicolau de Bari. El pontífex va animar a continuar anunciant l'Evangeli i actualitzar-lo a les situacions que viuen els diferents països que comparteixen el mar Mediterrani. I, finalment, per acabar, Religió en Digital destaca la reunió de la ministra de Cultura i els representants d'escoles catòliques. Aquests últims reclamen que durant la tramitació parlamentària de la nova llei d'educació prevalgui la serenitat, el diàleg consensuat i allunyat de postures extremes.
Gràcies, Berta. Anem al comentari d'actualitat.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Volíem parlar un dia com avui de bullying. Arran del cas d'un nen australià, el nen es diu Quaden i pateix d'acondroplàsia. Ell és nan. Parlem dels problemes, però, que genera l'assetjament escolar amb el psicòleg especialista en la matèria, Javier Pérez. Molt bon dia i gràcies.
Hola, bon dia.
No sé si ha pogut veure aquest vídeo que s'ha fet viral els darrers dies, on es veu en Quaden plorant, aquest nen australià que demana, sisplau, que parin els assetjaments.
Sí, sí, claro. Es casi obligatorio, ¿no? Se ha hecho viral, ha corrido por todos los sitios y, claro, lo he visto. Un testimonio de impacto, ¿no? Por decirlo de alguna manera, claro.
¿Qué li sembla que aquest vídeo s'hagi fet viral?
Bueno, a mí... tiene varias lecturas para mí. Una es el tremendo dolor que infringe el bullying. El bullying verbal, que es el más habitual de todos, el insulto. Pues llamarle pues enano, llamarle pues cualquier cosa de estas continuamente, cada día, no es para tanto. Claro que es para tanto. Es como aguantar un libro en la mano con la mano extendida. Cuando llevas media hora no puedes aguantarlo. Se va acumulando el dolor, ¿no? Y ese dolor hace muchísimo daño, aunque sea un insulto, aunque sea una palabra. Pero esa palabra acumulada pues te destroza la autoimagen, que es lo que le pasa, ¿no? Al pobre chico. La segunda lectura es, para mi manera de entender, que no es bueno grabar a nuestro hijo estos sufrimientos y hacerlo público, porque en realidad no beneficia. Está universalizando el maltrato de su hijo, es universalmente el chico maltratado que se quiere suicidar. Sí. Aparte está lo que funcionamos y lo que aprendemos casi todos, que es por el ejemplo. Entonces, ¿ahora qué pasará? Montones de padres, montones de madres, y por favor, desde aquí, desde las ondas, no lo hagáis. No filméis a vuestros hijos en estados de ansiedad, en estados depresivos, y mucho menos los subáis a las redes. No le va a aportar nada, va a hacer su sufrimiento mucho más extenso y más doloroso. Respetemos esa intimidad. Podemos tener a lo mejor esa grabación para hablar con el colegio y decir, así está en casa, porque esta rabia, este dolor, no acostumbra a salir en clase. En clase seguro que es un niño pues que está allí, tranquilo, no dice nada, pero lo va sufriendo todo en silencio, porque está la ley del chivato. Si yo digo algo, encima de ser un chivato, y será peor, ¿no? Será peor. Entonces, ¿qué hace? Se lo guardan todo y cuando llegan a su casa es como una bomba de relojería, explotan. Lloran, se deshacen, les sale todo lo que no han sacado en otro sitio. En ese sentido puede ser útil, pero no lo universalicemos, no lo subamos a las redes. Es hacerle mucho daño a nuestro hijo.
Per qui no sàpiga de què estem parlant, Javier, jo trobo necessari que la gent pugui escoltar res, ni que sigui un trosset d'aquest vídeo que estem parlant, perquè es vegi que és el patiment. És això.
So I've just picked my son up from school, witnessed a bullying episode, rang the principal, and I want people to know, parents, educators, teachers, this is the effect that bullying has. This is what bullying does. So can you please educate...
És la mare que explica aquests són els efectes del bullying patint el meu fill i el Quaden, el nano, que australià, que va dient vull morir, vull anar a morir després d'aquest assetjament. Aquesta és la reacció, entre moltes cometes, eh? Poseu tantes com vulgueu. Aquesta és la reacció normal d'un nen de 9 anys. Estem parlant d'un nen de 9 anys, eh? Quan pateix bullying?
Cuando lleva mucho tiempo, sí. Lo que decimos, lo terrible del acoso escolar, que es una violencia cotidiana. Es un maltrato normalizado. Entonces, para los chavales que lo hacen y para los que lo ven, es normal meterse cada día con él y llamarle enano o lo que le quieran llamar. Y entonces se vuelve parte del paisaje cotidiano. Entonces estamos en un grave problema porque tenemos normalizada la violencia. Le damos un sentido en el paisaje de cada día. ¿Y eso qué hace? Que los que lo ven y lo hacen se vuelven insensibles. Pero y por eso dicen, es que estamos jugando, es que no es para tanto. No, se han vuelto insensibles de tanto hacerlo, pero para el que lo sufre no. Entonces, cuanto más lo sufres, cuanto más tiempo lo llevas, más ansiedad tienes. y la ansiedad enferma. La ansiedad hace que los chicos se tiren por los acantilados, que quieran morirse, porque piensan que los culpables son ellos, que no tenían que haber nacido. Porque cuando llevas mucho tiempo que te dicen lo que sea, te lo acabas creyendo. Y entonces cuando eres una víctima, porque dices, por ejemplo, dices, me llaman gorda, dices, yo soy gorda. Tenemos un caso ya de víctima, porque dice, yo soy la culpable. Que la culpable no es ser gorda o ser bajito, es sencillamente que te lo llamen y que lo utilicen de esa manera. Esa es la gran diferencia.
Como sociedad, Javier,
el punto de referencia te haces tú protagonista de tus males. Uh-huh. Ahí tenemos un problema ya.
Como sociedad, deia, som bastant inconscients de que patir assetjament pot arribar a aquestes conseqüències?
Por fortuna, cada vez más. Por fortuna, cada vez más. También hemos oído muchísimas veces, es que siempre ha pasado. Pero bueno, la conciencia, por suerte, ya la tenemos más desarrollada y ya no nos gusta y ya no lo queremos permitir. Ya tenemos programas. Aquí en España el programa La Tutoría Entre Iguales, que nació aquí en Barcelona, uh-huh. Es un programa fantástico que lleva 15 años, tiene ya casi 3.000 escuelas que lo aplican y que ellos mismos hacen que el protagonismo de los mismos chicos eviten que pueda haber situaciones de acoso escolar. O sea, hay soluciones. Hay cada vez más conciencia. La campaña que está haciendo la Liga ACD, actuamos contra el bullying, jugando con sus propias siglas, en la que está el testimonio de Iñaki Zubizarreta, jugador de 2 metros, todo lo contrario de lo que estamos hablando, 2,07 metros, enorme, fuerte, al que le rompieron la cabeza haciéndole bullying. Entonces, todos estos testimonios hacen que estemos sensibles a ese sufrimiento. Aún así, hay mucho trabajo por hacer, mucho. Estamos hablando hace poquito, hubo también un suicidio de otro chico, y esto es lo que no nos podemos permitir. Falta, indepinablemente, programas de prevención en todos los centros. Falta, sobre todo, formación del profesorado, porque ningún profesor jamás le ha preparado para lo que es acoso escolar, ni en su carrera, ni a los psicólogos, ni a los pedagogos, y eso lo tenemos que cubrirlo ya, porque lo tienes delante y no lo sabes distinguir. Es necesaria una formación, necesaria sensibilización de los padres también, saber qué es lo que tienen que hacer y cómo darse cuenta. El tiempo es el gran enemigo del acoso escolar. Cuanto más tiempo pasa, más consecuencias, más daño, más se quiere matar.
No sé fins a quin punt tu, que ets psicòleg de formació i especialista precisament en aquesta matèria, costa diagnosticar que el nostre fill pateix assetjament o inclús que és assetjador,
Claro, ese es el gran reto que tenemos. Ni el bullying ni el suicidio llegan de golpe. No es que un día me levante y diga, hoy me quiero matar, hoy me hacen bullying. No, lamentablemente es un trabajo de meses, de años, sufriendo. Este chico ya se ve por los testimonios que da, pues que lleva probablemente años sufriendo el maltrato cotidiano. Entonces, ese tiempo que ha pasado, seguro que ha dado muchas señales. Pero si no las sabemos ver, se nos escapa. Y entonces el niño acaba pues como acaba. Entonces tenemos que ser capaces de detectarlo. Hay cosas muy claras, ¿no? Los cambios, ese cambio de humor que tiene cuando llega a casa, que está ya insoportable, es una señal clara de que no saca la rabia en la escuela. Los cambios por caminos, va por otros sitios al colegio, trae el material roto cuando antes no lo traía, de golpe empieza a sacar malas notas cuando antes no lo hacía. Pasan cosas que antes no pasaban. Todos esos cambios son indicadores de que pasa algo. No que al colegio falta mucho, se pone malo, señales clarísimas, ¿no? De que el cuerpo está diciendo, no puedo más. Y entonces son señales que hay que tener en cuenta. El absentismo, los cambios y luego el brillo en los ojos, ¿no? La mirada de un chico acosado está apagada. ¿Por qué? Porque miran hacia abajo. Es muy difícil que te aguanten la mirada. Entonces no cogen la luz. Son los ojos de un niño con la luz apagada. Són uns ojos muy tristes y están diciendo muchas cosas.
Des del punt de vista també psicològic, perquè és que a mi em costa molt d'entendre això. Per què hi ha nens que pateixen assetjament i d'altres que són assetjadors?
Bueno, está claro. Es muy importante. Porque en cuanto sepamos por qué uno es acosador, tenemos la clave, tenemos la solución. Para que un niño sea acosado, solo hace falta dos cosas: un acosador y un entorno que lo permita. Si juntamos las dos cosas, tienes bullying. Si el entorno no lo permite, porque tienen programas, porque están preparados, porque intervienen rápidamente, no habrá acoso. Porque el acosador no es un psicópata, no es una persona con problemas de personalidad, no es un sádico, no es un poseído por el diablo que le da vueltas la cabeza, ni como un exorcista, ni mucho menos. Es un niño que le va bien. ¿Por qué? Porque si yo me meto con alguien, me siento superior, me siento a gusto y le domino. Los demás me aplauden y se ríen. Un grupo vienen conmigo y están haciéndome la claca. Otros me tienen miedo y no dicen nada, se callan, porque no les pase a ellos. Los profesores no se enteran, y si se enteran a lo mejor no me hacen nada. Mi familia prefiere que yo sea acosador a que no sea maltratador, y soy popular. Entonces, todo esto, ¿qué hace? Que continúe siendo un maltratador. ¿Por qué? Porque me va bien, porque me da prestigio, porque me da popularidad. Sin público no hay acoso. Si a un acosador le quitas el público, deja de hacerlo. Es importante, porque esa es la estrategia para afrontar el acoso, para prevenirlo y para acabar con él. Si nadie se ríe y nadie se calla, ese hombre deja de hacerlo, seguro. Y si lo haces porque le funcione, porque le va bien.
Per tant, a partir d'ara, Javier, quines solucions ens hem de plantejar com a societat?
Perdón?
Deia, per tant, a partir d'ara, quines solucions ens hem de plantejar com a societat per tal de posar-hi punt i final a tot això?
Pues muy, muy fácil. El acoso es cosa de todos. Yo diseñé un programa que está en marcha que se llama Córdoba Suma contra el acoso escolar, en el que toda la ciudad está volcada en el acoso. Están las asociaciones, sobre todo, de los colectivos vulnerables. Está con autismo, estamos altas capacidades, están los disminuidos físicos, los disminuidos psíquicos. ¿Qué hacemos? Los empoderamos a cada uno de ellos para que en el colegio, porque son las personas más vulnerables, no vayan a sufrir, sino que vayan a ser los protagonistas. Pero no solo están ellos, está el club de baloncesto, está el club de fútbol, está la policía municipal, está la alcaldesa, está la diputación, está todo el entorno que trabaja con niños. Le llamamos bullying 360. ¿Por qué? Porque el acoso es cosa de todos. Y seguro que todos tenemos alguna cosa que hacer para cambiarlo eso. O bien con nuestros hijos, o bien con nuestros vecinos, o bien en nuestras actividades extraescolares. Ahí tenemos siempre el margen. Lo bueno es estar sensibilizado y preparado. Y si toda la mirada de la colectiva alrededor del niño dice no, el acoso no funciona, el acoso no va para adelante. Y eso es importante, tenemos que comprometernos todos y decir alto y claro, no lo vamos a permitir, trátame con respeto.
Psicòleg especialista en assetjament escolar, Javier Pérez, moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia com aquest, en un programa com aquest. Gràcies.
Muchas gracias a vosotros, porque es muy importante también para sensibilizar y para seguir trabajando en este sentido vuestra aportación como medios de comunicación. Muchísimas gracias.
Gràcies, Javier. Una abraçada.
A primera hora. La informació que necessites per començar el dia.
I per començar el dia, bona música abans, però notícia de darrera hora, Mercè, és que Plácido Domingo admet tota la responsabilitat de les acusacions d'assetjament sexual i demana perdó pel dolor causat.
Així és, Joan, el tenor demana perdó a totes les dones que el van acusar d'assetjament sexual. El tenor diu en un comunicat fet públic aquest matí que accepta tota responsabilitat per al dolor que ha pogut causar a les seves companyes de professió. Una notícia que Berta Sacanella ens ampliarà en el butlletí de les 9 del matí.
Doncs a partir de les 9 del matí que tindrem més informació en tot aquest aspecte, de moment, però a totes les víctimes d'assetjament escolar, a totes les víctimes d'assetjament sexual. God Save the Queen ho deia clar, no tinguis por.
Perquè vivim amb por, pous de ciència, creiem que ho sabem tot. Altre cop, potser ningú no sap què és el que estem buscant. Herois que criden, un crim es busca. bujarrà, tot són mentides tenyides de veritat. Altre cop, o si algun vol salvar i no te n'has adonat, no tinguis por, no tinguis por. Per dins la cosa et trenca, per fora ningú sap que estàs somiant quan desperta.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Si estàs cansat de tensions polítiques, de notícies negatives, si vols riure, saber coses curioses, aquest és el teu programa, Fórmula Lesant, de dilluns a divendres, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel, amb l'Albert Lesant i l'Edu Mutante.
1, 2, 3, 4! Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
Dos minuts i ja arribarem a 3:45 del matí, un dia també en el que volíem fixar-nos en les propostes de l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per fer front a les conseqüències de l'anul·lació del Mobile World Congress, que encara cuegen. Fan pes els comerciants, aquestes mesures? Ho comentem tot plegat amb l'Associació de Comerciants de la Boqueria i amb el seu president, Salvador Capdevila. Què tal? Molt bon dia i gràcies.
Bon dia, tinguem.
Deixi'm preguntar-li primer de tot, què ha suposat per la Boqueria, per exemple, la suspensió del Mobile World Congress?
Bueno, nosaltres, com que moltes parades serveixen a hotels, pues, esclar, això, menys venda, una mica menys de venda. Els que tenim el servei a hotels. Sí.
Li fan el pes les alternatives que s'han proposat des de l'Ajuntament, com per exemple ara aquest Barcelona Opportunity Week que s'ha fet amb descomptes, preus tancats, etc, que també influeixen a la Boqueria?
Sí, bueno, és clar, llavors ara veurem la situació al llarg de la setmana, aviam com acaba, potser ho pal·liarem tot i tot anirà bé amb aquest aspecte.
Un comerç gran i emblemàtic com la Boqueria viu eminentment del comerç?
Bé, evidentment, tot és comerç i és el paradigma del comerç de l'alimentació a Barcelona.
Perdó, li he dit comerç i volia dir turisme. La meva pregunta era si viu eminentment del turisme.
No. Vivim d'altres. El turisme és un afegitó que ens ha vingut últimament, que, bueno, benvingut sigui, perquè augmenta també les vendes.
Parlem de més problemàtiques, com per exemple l'aparició cada vegada més de grans comerços que juguen a la contra del petit comerç de barri, i fins i tot fent que tanqui per ocupar els seus establiments, per exemple. Això arriba a passar a la Boqueria o no?
Bé, s'intenta o han intentat aquestes grans, per exemple, aquestes grans empreses de distribució. Però, és clar, el producte fresc és complicat per moltes de les empreses aquestes. Nosaltres, a la Boqueria, en tenim una de petita, que és molt per als nostres interessos i, a més, vull dir, va dirigit que tothom qui vulgui comprar amb un establiment de dins de la Boqueria, aquell pugui ser servit per ells, m'entén? O sigui, és diferent, no és una cosa molt gran. És petiteta, però molt efectiva amb l'aspecte nostre de lo fresc.
No sé si en els darrers anys un mercat com el mercat de la Boqueria ha dut a terme diferents iniciatives perquè la gent hi vagi més, el redescobreixi com a mercat. I ho dic perquè fa anys, com sap, que cueja una crisi econòmica i tots hem anat més de bòlit mirant-nos més els preus, mirant de gastar menys, i no sé fins a quin punt no ha pogut notar un mercat com la Boqueria, això.
Bueno, tots els mercats de Barcelona ho hem notat, però el canvi de la societat ha canviat, o sigui, es cuina menys, la gent va molt més de pressa, llavors es mengen o es compren productes cuinats, i això pues, sí que afecta, evidentment, però estem amb ell, estem, per exemple, ara aquest any fa 180 anys al mercat de la Boqueria, i, a més, pues, inaugurem com una espècie d'aula a la qual ensenyarem als nostres clients a comprar. A comprar vol dir que sàpiguen distingir els diferents productes i els preus, i que cadascú, que, o sigui, explicar-s'hi a cada client el que és un tipus de producte o un altre, perquè sàpiguen informació, diguéssim, del producte.
Ara em deia, enguany la Boqueria fa anys, per tant, s'hi hauran a terme algun tipus de celebració, algun tipus d'acte?
Sí, se n'està fent. Tots els dissabtes pues, tenim a l'aula pues, cuiners d'estrelles i cuiners que tenen renom, ensenyar, bueno, són capacitats una mica limitades, però que, per exemple, el dissabte passat va ser els Germans Torres, però ve la Núria Gironès, ve el Fafra, etc., el Nando Jugany, venen a explicar uns plats senzills i, a més, els productes que hi posen. O sigui que ho estem fent tots els dissabtes, però el 19 de març, que és el dia de Sant Josep, que és quan es va posar la primera pedra,
sí, senyor,
és la festa gran, per dir-ho d'alguna forma. Però durant tot aquest any hi haurà activitats.
Es pot explicar alguna cosa del 19 de març o encara no?
Bueno, hi ha bastants actes, no els tinc tots de cara lligats, però sí que es farà un gran pastís que el fa l'escrivà, diguéssim, i serà una festa grossa. Una festa grossa.
Doncs escolti'm, el 19 de març tothom pendent del mercat de la Boqueria per celebrar aquests anys que fa un mercat il·lustre de la ciutat de Barcelona. Salvador Capdevila, president de l'Associació de Comerciants de la Boqueria de Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí.
Esteu invitats el dia 19 de març a vindre i sereu benvinguts.
I tant, que hi serem. Gràcies, fins la propera.
Vinga, vinga, adéu.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida en aquest programa descobrim a qui li hem de felicitar el dia, obrim la plana de l'agenda i ens fiquem a la xarxa.
Saps la informació que es pot treure del teu ADN? I la quantitat que se n'arribarà a obtenir en un futur? Saps com és d'important per la teva salut i sobretot la dels teus fills i nets? De manera totalment indolora, DNA Family Book guarda el vostre ADN molts anys en un biobanc de prestigi o encapsulat a casa. Esteu ben acompanyats. Els seus assessors genètics us aconsellen què fer amb l'ADN cas per cas. Conservar el vostre ADN permetrà a la vostra família, ara i en el futur, detectar malalties hereditàries, tractar-les a temps i prevenir-les. És senzill, econòmic i els teus t'ho agrairan. Truca al 93 652 37 66 o visita dnafamilybook.com. El primer i tercer dimecres de cada mes, a la primera hora de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufetes Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la primera hora de Ràdio Estel. Més informació a bufetesrojas.es. I tu, quan pots triar, què escoltes?
Jo, Ràdio Estel.
Sempre?
Cada matí. No falla. Ràdio Estel.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Vuit minuts i arribem a les 9 del matí. Hora de saber a qui li hem de felicitar el dia, com sempre ens ho explica l'historiador d'aquesta casa, Joan Pallarès.
Avui és Sant Modest, sant del segle V, que va arribar a bisbe de Trèveris. Modest és un nom encantador, que avui no sovinteix en l'onomàstica personal, però sens dubte de gran bellesa per una persona si, a més, practica la virtut de la modèstia. També avui és Sant Sergi, monjo i màrtir, occita l'any 304 en la darrera de les grans persecucions romanes, la de l'emperador Dioclecià. I afegim Sant Adilbert, aquest era un laic, i Santa Primitiva, verge. També tenim avui la beata Josepa Naval i Girbés. La beata Josepa, o Pepa, va néixer al Gemesí, a la ribera del central del Xúquer, el dia 11 de desembre de l'any 1820, sent la més gran dels cinc germans. Des de l'adolescència es va consagrar l'ensenyament de les noies, muntant escoles gratuïtes i tallers de costura, aprofundint també en el coneixement religiós de les alumnes. Devota en especial de Sant Joan de la Creu, va professar en l'ordre tercera de la Mare de Déu del Carme i Santa Teresa de Jesús, i va morir el mateix al Gemesí el 24 de febrer de 1893 i el seu cos està enterrat a l'església parroquial de Sant Jaume. El 25 de setembre de 1988, el papa Joan Pau II la va beatificar a Roma.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
Vinga, doncs, a aquesta hora que també obrim la plana d'agenda per saber les activitats que tindrem arreu del territori català. Un dia com avui, Berta Sacanell, molt bon dia de nou.
Molt bon dia.
A Tarragona, obertura de la Casa Mortuòria i Vella del Fèretre del senyor Carnestoltes.
Del Carnestoltes, per tal de donar l'últim comiat al rei i la concubina. Es podrà accedir a la vella de 6 a 2 quarts de 8 de la tarda a l'Ajuntament de Tarragona.
I a Girona, projecció del capítol 10 de la sisena temporada de Joc de Trons.
Els carrers, les places i els racons del barri vell han servit d'escenari d'aquesta gran història que s'ha convertit en tot un fenomen televisiu. Al llarg dels 10 episodis, els espectadors poden identificar moltes localitzacions de la ciutat, algunes de tan ben integrades en la trama que ni tan sols les reconeixen els mateixos gironins. Avui no et perdis la projecció d'aquest capítol a la Biblioteca Carles Rahola a les 6 de la tarda. I aviam si sou capaços de descobrir cada localització. I seguim a Girona, a 2:15, pregària per les vocacions sacerdotals a la Basílica de Sant Feliu de Girona.
I anem cap a Barcelona, activitats al Parc Tecnològic de Nou Barris.
En l'entorn del Mobile Week de Barcelona 2020, avui a les 10, taller com fer un bon ús de les xarxes socials i evitar l'addicció tecnològica. A les 11, taller ciberbullying, què fan els infants quan els deixem al mòbil? S'aprofita algú d'ells? I a la 1 del migdia, un altre taller, què passa quan accepto una cookie? Com ens afecta com a usuaris? No et perdis aquests interessants tallers per no anar cegues quan naveguem per internet. I finalment, Andorra, com cada dimarts, concert en directe a l'hotel Sant Godard amb Patxi Leiva, de 8 a 10 del vespre a l'hotel Sant Godard, a Erts. L'entrada és lliure.
Món de la xarxa, món de Twitter, Mercè Raga, què tal? Molt bon dia de nou.
Bon dia de nou, Joan. Mira, Santiago Ramentol, exconseller del CAC, ha tuitejat: tal com queda la taula de diàleg, sembla una negociació a quatre bandes. Per un costat, buit. Buit, posa amb tres símbols d'exclamació. Representants d'Esquerra i Junts per Catalunya, que es vigilaran mútuament. Per l'altre, sis del PSOE i Podem, en posicions distanciades. Potser necessitaríem no un, sinó més relators mediadors? Canviem de qüestió i Beatriz Llobero, periodista, diu: no falla, les borses i el Brent s'enfonsen davant una possible pandèmia del coronavirus i el preu de l'or torna a arribar a màxims des de l'any 2013. L'actiu refugi per als inversors porucs. I Júlia Jové, tuitaire, diu: això de rentar-vos les mans, no estossegar sobre la gent i quedar-vos a casa si teniu febre, ho podríeu fer sempre? Gràcies.
Estaria bé.
Estaria bé, també.
No correria no només el coronavirus, sinó altres coses. Algun tuit més a destacar, Mercè?
Mira, el d'Eva Piqué. Diu: jo a un fill meu, sovint tens raó en el fons, però la perds en les formes. El fill li contesta: si tinc la raó no la perdo, el que perdo són les formes.
Me la quedo, aquesta.
Te la quedes. Home. I avui també algunes efemèrides, entre d'altres, el de l'usuari 14, la revista 14, en recorda que avui George Harrison hauria fet 77 anys.
My Sweet Lord.
I penja, doncs, cançons com aquesta o Something.
Un dels grans.
I Gerardo Sánchez també destaca la figura oculta que mai hauria d'haver convertir-se en Hayden Figure, que és aquesta figura oculta. Doncs moria la Katherine Johnson, la científica que va ajudar la humanitat a arribar a la Lluna, als 101 anys, moria als 101 anys. I una altra efemèride que en recorda Jaume Clotet, diu: un 25 de febrer de 1861 neix Santiago Rusiñol, autor de l'auca del senyor Esteve. No sé si l'havies representat tu, aquesta obra.
No, no, però sé de què estem parlant. Per cert, has dit dues vegades Santiago i m'ha fet un all al cor. I que ara irà a Bascal. No. 3 minuts que manca per arribar a les 9 del matí. De seguida, Berta Sacanell, que ens porta tota la informació més destacada a aquesta hora, passant doncs per aquesta notícia que destacàvem de Plàcido Domingo, demanant perdó per aquests casos d'abús sexual. Nosaltres, però, que ja arribem amb bona música. Ell, una de les veus, Elvis Presley, i aquest Burning Love.